Liviane i dolci fremiti che sono usci dall'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipossente va.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui catifa vermella, copa d'escumós per brindar i tot el que calgui, perquè avui celebrem la imminent reobertura de Vinzeum, l'estrena d'aquest nou museu del vi català, i ens fa molta il·lusió. I ara us explicarem tots els detalls perquè sapigueu què hi trobareu i com gaudir-lo. Ens acompanyen el director de Vinzeum, Xavi Fornos, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I el coordinador d'activitats culturals, Jordi Ribas, ben tornat.
Molt bon dia.
Avui calen poques explicacions a la cançó, a la peça que heu triat, i suposo que tots entendrem per què heu fet aquesta elecció, no?
És un brindis celebratiu, i és tal com acabarà l'exposició, qui vagi, quan vagi a veure l'exposició, la gent acabarà amb un brindis eufòric, no?, una mica, i molt reconegut. És de les òperes, la Traviata, de les més conegudes a nivell popular, no? L'òpera té, no?, moltíssima obra, no?, a escoltar, però aquesta és una de les, dels clàssics populars de l'òpera, no?, i a més que, no?, és que t'animen a brindar, no?, i per tant, què millor que acabar l'exposició animant el públic a brindar i a celebrar-ho conjuntament, plegats, no?, aquesta és la idea, que el vi socialitza, no?, i es pren sempre en bona companyia.
Aquesta setmana és crucial, ja ho hem estat explicant. Dijous comença la 30a edició del MOS Festival i aquest cap de setmana reobre Vinzeum. Traca i mocador.
Sí, sí, és com si, no sé, confluís tot. Evidentment no ha sigut plenament volgut de fer-ho coincidir, però ens hi hem trobat i hem dit endavant. Jo crec que és una molt, oportunitat molt bonica de celebrar l'obertura del museu, que és una cosa que fa un quart de segle que esperem tots.
Un quart de segle?
Sí, sí.
Jo t'anava a dir 8 anys d'obres.
No, un quart de segle, perquè el projecte de transformació de la institució comença l'any 2000, Comença l'any 2000, i això, bueno, ho hem de ser conscients nosaltres, però la gent també està bé que en sàpiga.
Què passa l'any 2000?
Doncs hi ha aquesta aposta contundent de transformació d'una institució. Aquestes transformacions no es poden fer de la nit al dia, i per tant hi ha un projecte museològic que determina una transformació per fases, no? I que és la Montse Iniesta la que redacta aquest projecte, acompanyada de la Titina, de la Maria Rosa Sanabra, en aquell moment, no? I són les dues abanderades d'aquest moment de canvi. Una perquè ho va defensar Capella Espasa amb l'anterior museu, no?, amb la gent que estava al museu als anys 90, no? I l'altra, la Montse, perquè és la primera directora de la història del museu, la primera directora, no, a part de ser dona, la primera dona directora, és la primera directora de la història del museu professional, i que assumeix aquest repte de pensar com transformar la institució, una institució que tothom teníem clar que era una institució molt potent i que tenia un potencial molt gran, diguéssim, per poder actualitzar-se. I el repte l'any 2000 és actualitzar el museu i donar a la ciutadania un museu adaptat a les necessitats, als neguits, a les recuperacions, al gaudi, diguéssim, del segle XXI. Aquest és el repte, i és un repte que aconseguim ara, no?, l'any 24 del segle XXI.
24 anys després.
Doncs sí.
I entremig, aquests 8 anys d'obres, aquest endarreriment final a causa del litigi per tot el material audiovisual, s'ha fet pregar.
S'ha fet pregar, jo crec que hem tocat tots els papers de l'auca, tot allò que ens podia passar ens ha passat, però bé, tot el que acaba bé, diguéssim, està molt bé, no? I per tant, aquesta és la lliçó que aprenem tots, no? I problemes amb les licitacions, crec que no som els únics, crec que hi ha molta de l'administració que li surt fum del cap, diguéssim, pels problemes de contractació que acostuma a tenir en aquests processos de licitació. Els hem tingut, els hem superat, amb bona nota, i a més ho podeu veure el cap de setmana perquè veureu el resultat, i que per tant sí, hem suat, diguem-ne, però el resultat ha valgut molt la pena, ha valgut molt la pena, sí.
També hem de recordar que va sortir un jaciment arqueològic important,
sí.
I que també...
Que ens va passar una pandèmia per sobre, sí. És a dir, tot el que ens havia de passar ens va passar, però sí. Jo crec que l'esperit de resistència i de resiliència d'aquest equip i d'aquesta institució s'ha demostrat, L'any que ve complim 90 anys, el museu compleix 90 anys, no? I per tant això està dient que no és fàcil enderrocar el museu, diguéssim, treure una mica la moral a la gent que està darrere. Jo crec que la moral la tenim tots ben alta, tot i l'esgotament, evidentment que és obvi, l'esgotament de l'equip en tota aquesta feina ingent que hem anat assumint tots aquests anys, no només nosaltres, sinó anteriors generacions que ja hem treballat en aquest projecte, o anteriors persones que hem treballat en aquest projecte, molt contents d'arribar a aquest moment, claríssimament.
Al llarg d'aquests anys, i a mesura que s'han anat afrontant entrebancs i dificultats d'aquest procés, segur que us ha arribat sovint la pregunta: cal? Calia? Per què? Que no estàvem bé? Encara us la fan, aquesta pregunta?
El museu estava en perill, als anys 90. Era un museu en perill.
No parles només de la Luminosi, no?
No parlo només de la Luminosi. La institució estava en risc, perquè no es va fer la feina a temps, i aquí, bueno, és igual, aquí no cal... És a dir, era un moment en què resulta que la Generalitat doncs publica la primera llei de museus, no?, de la història de la Generalitat, i allò que pensàvem que seria un bufar i fer ampolles, que el Museu de Vilafranca entraria a dintre d'aquest registre oficial primer de museus de Catalunya, doncs no va ser així. No complia molts dels requisits que la Generalitat de Catalunya entenia que havia de complir un museu modern. I aquest va ser una mica la gota que va fer colmar el vas, I aquí va haver-hi, d'això, de retruc, es va obrir un debat intern molt potent, no?, en el que la Maria Rosa Sanabra va ser una mica la culminació d'aquest debat. Va ser la persona professional que va acabar de convèncer d'aquesta necessitat. Tothom més o menys intuïa que havia de canviar el rumb. En quin grau? Ja també, segurament que hi havia discussions, no?, quin era el grau de transformació que calia, però era una oportunitat. Quan et planteges que s'han de canviar quatre coses, igual s'han de canviar més coses, no? I en tot cas, no només la Luminosi, que també, sinó també professionalitzar un equip que no estava plenament professionalitzat, i per tant, si hi havia qualsevol conseqüència, hi havia un agent responsable, perquè professionalment estava preparada per poder treballar en el que estava fent, i per tant, jo crec que un equip necessita ser professional per això, perquè si cal demanar responsabilitats, ha de ser amb algú que estigui format i contractat per poder obeir un encàrrec, no? I per tant, aquesta és la millor de les solucions. Jo crec que això és una iniciativa molt de la Montsiniesta, segurament, a part de totes aquestes fases de construcció i de millora de les instal·lacions, adaptar-les a les accessibilitats universals que tots desitgem i que són molt difícils de complir, però s'ha aconseguit, mica en mica, en totes aquestes fases. El Palau Reial ja ho vam aconseguir, no? I per tant, mica en mica hem anat avançant. No és que portem 24 anys tancats, és mentida, no? Però ho explico així perquè tothom diu: què, ostres, més de 7 anys d'obres? No. Sí, però no. Més de 7 anys, però 24 anys transformant una institució, no? I això és molt bonic, fa una mica de vertigen, però no tant quan saps que d'aquí dos dies estem a punt d'inaugurar el resultat de tots aquests anys de treball de molta gent, no només dels que hi som ara, clar.
I és bonic recordar que, no?, que les feines també costen, no?, i que, per tant, no només costen diners, que també ha valgut molt, no?, tot el projecte, sinó la quantitat de gent implicada, per, no?, com diu el Xavi, per arribar aquí. Per tant, són un munt d'equips que s'han coordinat, no?, que han fet que això, doncs, esdevingui, no?, aquest cap de setmana. Per tant, coordinar tanta gent, no?, tants coneixements diversos de tots els tipus, no?, des dels més pràctics d'una obra, no?, com ha sigut la construcció del nou edifici, com els més especialistes, com els restauradors, com tota la gent que està posant, no?, les lletres ara mateix, perquè encara estem posant potser l'última lletra. Per tant, hi ha un munt de gent que, no?, que s'ha implicat en aquest procés, i per tant, també està bé recordar-ho, això, que les coses no són fàcils.
De fet, es recorda en un lloc que és molt principal del museu, que és a la planta baixa, l'accés principal del museu, quan accedim al corralor i passem per una paret de vidre, i entrem al vestíbul. A fora d'aquesta paret de vidre hi ha un mural. Aquest mural diu Vinzeum, amb lletres molt grans. Cada lletra està formada per molts noms, que en principi no són jeràrquics, estan posats així desordenats. No sé si són 600 o 700 noms els que hi han col·locats allà. Tots i cadascun d'ells han format part del museu en un moment determinat d'aquests gairebé 90 anys d'història, des de l'any 35 i fins a l'any 2024. No hi són tots, segurament, la desmemòria o, evidentment, no sé, doncs això, el descuit, no?, segurament que obliga a no poder... I, a més, la limitació d'espai fa que no els puguem posar. És un símbol de dir el Vinzeum és una institució feta per moltíssima gent, no? I si aconseguim aquest objectiu, acomplir aquest objectiu ara, és gràcies a que ens ha arribat al segle XXI, diguéssim, no? Tot un llegat importantíssim, no? I que ja hem cregut que aquest llegat és importantíssim. I l'hem transformat i li hem donat encara més valor, o li hem volgut donar el màxim valor possible, diguéssim, amb aquest patrimoni, no? Per tant, és una obra coral, i no només això, sinó que, a més, hem de recordar-nos-en de les persones que durant molts anys, en èpoques més glorioses o menys glorioses, han estat picant pedra, no?
Hi ha una jerarquia única, simbòlica, que és la Titina, que és la primera, però perquè segurament també la Titina ens lliga molt a nosaltres, no? Aquest equip que, una gran part d'aquest equip actual, som fruit d'aquest, no?, d'aquest canvi, no?, que sobretot el Xavi, el Jordi Ferrer, molta gent que ha estat col·laborant també amb el museu, i ella va ser, com ell deia, no?, algú que va, no?, intuir cap on havíem d'anar, no?, i fins i tot ens va començar com a col·locar, no?, a treballar, i perquè volia, no?, que es fitxés bé la col·lecció, que és el que demanava primer, no?, la llei, que hi hagués un registre com cal, i allà va començar molta de la gent que encara hi som, no?, d'alguna manera, i per tant ens semblava simbòlic posar-la al primer, però perquè també segurament ella tindria l'edat encara per estar viva com nosaltres, i per tant és algú que sí que va fer molt i que almenys els que estem ara aquí la recordem, i per tant l'hem col·locat com un nom, no?
És l'espurna del motor del canvi, és així. No hi hauria, no, aquest motor no s'hauria engegat segurament si la insistència d'una professional com la Titina, i una persona que s'estimava tant el patrimoni com la Titina, indubtable, no?, no hagués intercedit. A més, a petició del mateix museu, va haver un moment en què la van, no?, li van demanar que fes una anàlisi objectiva al màxim, no?, per veure cap on havíem d'anar, no? Per tant, això cal considerar-ho. Evidentment, després hi ha tota la feinada, més teòrica de la Montse, sí, quan entra, no?, al cap de poc, però clar, cal anar... Si anem a l'origen de tot, és en bona part gràcies a aquesta insistència i aquesta estimació de la Titina pel museu, en definitiva, no?
I aquest nou Vinzeum que obre portes aquest cap de setmana és el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Per què? Què implica aquest nom tan llarg?
Implica un canvi d'escala, és un dels canvis. Evidentment, la professionalització de l'equip és una, la millora de les instal·lacions és una altra, però aquest canvi d'escala en el discurs... Primer, aquest canvi de discurs, perquè el principal i únic discurs aquí és la cultura del vi o les cultures del vi del país, no? I després perquè, a més, obrim el marc geogràfic, no?, en el que divulgar les cultures del vi, diguéssim, i no només parlant de la cultura del vi de Penedès, sinó parlant de la cultura del vi de tot el país. En el seu moment es tenia molt clar, des d'un primer moment d'aquest canvi, diguéssim, proposar que es parlés de tot el país o del vi de tot el país, una, perquè té un potencial molt gran, perquè Catalunya és un país de vins, això ho sabem, des de fa 3.000 anys, no? I per tant no hi ha dubte en això, som un país mediterrà i com a tal doncs ens devem aquesta cultura i a la cultura de l'oli, a la cultura del cereal, no? Totes aquestes cultures que ens venen de Grècia, de Roma, no? Dels fenicis, etc. Bueno, jo crec que és una cultura que, bueno, que això, que havíem de marcar molt clarament, que era el discurs principal. No podíem intentar fer la quadratura del cercle, no podíem tornar a fer un museu de diferents col·leccions, sinó que havíem de traçar un fil discursiu únic a partir del qual desglossar diferents àmbits del coneixement, no? Des de la paleontologia, l'arqueologia, la pintura, l'art, etc. Tot i que havia dintre d'aquestes cultures del vi, no? I això era un missatge que la Montse Iniesta jo crec que el tenia molt clar, i que nosaltres l'hem intentat mantenir al màxim, no? Claríssimament. Parlem de la cultura del vi en singular, de la vinya i del celler, però parlem de moltes altres coses, que és la que ens permet el vi i no ens permet segurament molts altres productes agroalimentaris, no? Per tant, tenim aquest valor afegit i l'hem de reivindicar i lluir-lo, no?, d'alguna manera. I per això... I després hi ha una qüestió més estratègica o més tàctica en aquest subtítol del Museu de les Cultures del Vi en plural, i és que la Generalitat hi posi un ull i comenci a mirar-se-la com una institució en la qual hi ha de tenir una certa responsabilitat, perquè si estem parlant en clau de país, ens mirarà tothom en clau de país. I, per tant, ho ha de vetllar perquè el que s'expliqui aquí és explicar amb tots els ets i uts, no?, i que no hi hagin discursos que siguin divergents respecte doncs al nostre govern o al país en general, no? I, per tant, aquesta era una estratègia que està en procés encara d'aconseguir, aquest objectiu. Però crec que serà més fàcil del que ens pensem d'aconseguir-lo.
Coneixem ja el Palau Reial. Els oients han visitat segurament aquest Palau Reial. molts oients també han descobert aquesta plaça del vi i fer uns 5 cèntims de què s'hi suma a aquests dos espais.
Clar, s'hi sumen 4 plantes, ben bé. Una molt important que està sota, que l'hem anomenat les arrels. Simbòlicament és aquesta planta que parla de la història del museu, de la història del Penedès, no? D'aquestes col·leccions tan valuoses. És una exposició permanent dedicada doncs, a aquests milers d'anys que ens precedeixen a partir de les nostres col·leccions. Però sobre la plaça del Vi, doncs, s'inaugura la gran exposició de les cultures del vi de Catalunya amb un recorregut que va de la primera planta a la tercera i que segueix aquest recorregut transversal que no, va dibuixar la Montsinesta i que nosaltres també hem mantingut, on totes les col·leccions es barregen i les mirades són del tot col·lectives perquè es vegi tots aquests coneixements que fan la cultura del vi. Per tant, des de la vinya fins a la taula, de la primera planta, on sobretot la pagesia, no? La vinya, les varietats, les rastres arqueològiques són protagonistes, arribant al celler, que és el lloc on no, fermentarà el vi, i que ens convidarà a pujar a la segona planta i descobrirem doncs, també el que és la importància de l'enologia, la importància del xampany català, la importància del comerç de, no? del vi, de l'aiguardent, per arribar a la tercera planta, que és on celebrarem també doncs, el vi que entra dintre els nostres cossos, que es posa damunt de la taula, que toca les religions, que toca l'art, no? Que inspira. Per tant, és un recorregut molt divers, molt, molt sorprenent, perquè hi ha molts espais de sorpresa, on es combina sobretot la col·lecció, però amb audiovisuals, no? I sobretot amb una audioguia que et porta, i que, per tant, no sé quants metres són, perquè jo no me'ls sé mai, però que són...
El Xavi segur que sí. Digues, digues.
Uns 3.000 metres quadrats, aproximadament. No hi deu arribar, si comptem els metres útils, diguéssim, de passeig, per entendre's, però 3.000 metres quadrats els fa segurament, no? Vol dir una visita llarga, una visita amb calma.
Clar,
visita...
això us hagués demanat.
Sí.
Quan necessitarem per descobrir aquest nou vinzeu? No ho farem aquest cap de setmana, no. Les portes obertes.
Està bé que ho diguis, això, perquè crec que aquest cap de setmana la gent ha de venir amb l'esperit de gaudir dels espais, reconèixer els espais, per preparar-se la visita amb calma, sense tanta gent i sense tantes presses, per entendre'ns. No? És una exposició que, com molts museus, requereix d'un moment de tranquil·litat. Els museus el que tenen d'important i de útil, sobretot, és que quan entres en un museu o una exposició, s'esdevé un tall de la teva quotidianitat. Fins i tot els mòbils, jo crec que els has de pagar. No? És com, no? Entres en un univers i has d'entrar allà. Si no ho aconsegueixes, el museu ha fallat, no? O qui ha fet l'exposició ha fallat. Però realment és, atreveses i entres en un museu i estàs entrant en un altre univers, i per tant estàs una hora i mitja, dues hores, gaudint del que t'està oferint el museu, no? I aquest és el repte que també té el museu, no? I això vol dir unes dues hores, jo crec, tranquil·lament.
Dues hores.
Dues hores mínim, tranquil·lament, per poder veure i gaudir de la majoria d'informació, no de tota la informació. Mai, o sigui, un altre consell que donarem als visitants, no intenteu, allò no ho intentin a casa seva, no intenteu escoltar totes i cadascuna de les audioguies i tots i cadascun dels audiovisuals.
Missió
perquè
impossible.
No hi ha prou temps, eh? O sí que ho feu per capítols, diguéssim, està clar, eh? Però hi ha moltíssima informació i, per tant, en funció del grau de la curiositat de la persona, del visitant, de la visitant, doncs anirà un percentatge d'informació o un altre. I, per tant, igualment tindrà molta informació i haurà sortit amb coneixement, no? I segurament que...
I és molt bonic recordar que s'hi ha de venir moltes vegades. Mm. O sigui que, no? Tantes vegades com vens, que tantes també... descobertes faràs, perquè sobretot els amics de Vinceum, que són aquests més fidels o aquesta gent que ho té més a prop, té la sort de poder entrar, no? I poder, com, no? Ara faig una planta, ara faig un racó, o sigui, que no es vulgui fer de cop és una gran sort. O sigui, tots els museus nacionals, certament, demanen sempre que hi anem sovint, no? No només les exposicions que canvien, sinó, no? Descobrir les col·leccions... els punts de vista nous, no?
Col·leccions que hem comptabilitzat aproximadament d'uns 3.000 objectes, els que estan exposats.
A la vista,
és multiplicar per 5, sí. Multiplicar per 5 el fons que teníem exposat en l'anterior exposició estable del Palau Reial, no? Que no eren moltes, ja ho sabem, però comencem a tenir ja una col·lecció exposada important, un percentatge de la col·lecció important. I, per tant, en tot cas, una selecció que és, bé, no? hem mostrat el que creiem que té molt de valor i que és imprescindible d'ensenyar.
I amb peces convidades, que també...
Tot, sí, sí. Hi ha molts museus, afortunadament, que són molt generosos i ens han cedit peces a petició del propi museu perquè hem vist que hi ha elements de la història del país, no?, que s'il·lustren sobretot amb objectes d'origen. No? I, per tant, hauràs d'anar a la Bètola Romana, per tant, al Museu de Badalona, hauràs d'anar a la Tàrraco. A Tàrraco, doncs, has d'anar al Museu Nacional d'Arqueologia, i hem anat. Hauràs d'anar al Museu d'Arqueologia de Catalunya, òbviament, en els seus diferents jaciments d'Empúries, d'Ullestret, etc., del CASC, que és el centre arqueològic subaquàtic de Catalunya. No? És a dir, tots aquests centres, el Museu de les Terres de l'Ebre, el Museu del Sur de la Palafrugell, el Museu de l'Empordà de Figueres, el Museu Nacional d'Art de Catalunya...
I la Cirereta, la obra de Jaume Plensa.
I Jaume Plensa, l'autor, no tant un museu, en aquest cas ha sigut una galeria, que és a la Palma 12, la Pilar Carbonell, ha fet tot el possible perquè el nom de Jaume Plensa formi part d'aquesta primera exposició permanent, diguéssim, del museu, no? I molt contents que aquest nom aparegui com un reclam, no? Perquè realment és un reclam, és l'artista viu més internacional català, no? Jo crec Barcelona és plenament català, és no? Les illes, no? Per tant, si entenem-ho com això, doncs és l'artista amb més projecció, evidentment, internacional, indiscutiblement, i a més amb una peça que és molt inaudita, i que, per tant, qui sigui fan de Plensa, que n'hi ha molts de fans de Plensa, haurà de venir a veure que és aquesta peça que no s'exposa enlloc més del país.
Diferent.
Diferent.
Totalment.
Diferent. I ens recorda que la sang i el vi tenen una relació molt directa des d'un punt de vista fins i tot ritual, no? I de fa segles, no? Sobretot a partir del cristianisme, però segurament en rituals anteriors pagans també era així, no? Aquesta semblança entre la sang vermella i el vi negre, doncs segurament que ha donat molt de joc en aquestes fabulacions, en aquests rituals màgics, no?
Hi ha museus, grans museus, que fan un circuit al visitant amb els highlights, no?, amb les obres, amb les peces més destacats. Hi ha intenció de fer-ho més endavant, potser?
Intenció de fer una visita guiada, que una mica són els highlights, eh? Però tot i així ens dura una hora i mitja. Vull dir...
Amb molts highlights. Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. No, tampoc volem arribar a reduir el valor d'una exposició amb quatre peces, no? Ens sabria greu que al final acabessin allò, no? El que és evident, que la memòria és molt selectiva i que el visitant que vagi tot el museu tindrà el Plensa, o tindrà el celler modernista, o tindrà que entrar dintre una bota gegant, i això no ho podràs evitar. Però propiciar a nosaltres aquest relat absolutament fragmentat, a mi em costa molt. No sé, segurament que hi ha experts de comunicació que ens podríeu ajudar, però ens costa molt.
No ens agrada. Això que dèiem, no? Perquè totes les peces també fan un conjunt, no? Totes demanen també un diàleg, no? Entre elles, i per tant, posar-ne una o... N'hi ha algunes que són imponents per al seu tamany o pel seu símbol, però cadascú té les seves preferides, no?
Aquest cap de setmana, amb aquestes portes obertes, comença a caminar aquest nou museu del vi català, aquest nou Vinzeum. Per cert, queda alguna possibilitat d'assistir-hi dissabte o diumenge?
Diumenge no, perquè obrim fins a les 2. El dissabte, que obrim de 10 a 7 de la tarda, ininterrompudament, ens queden les hores de dinar. O sigui, que qui dini ràpid, diguem-ne, o que tingui un horari molt europeu i dini a la 1, li anirà molt bé venir a les 2:30, a les 3, a les 3:30, a les 4 ja no. A les 4 ja comença a estar molt ple i fins al tancament del museu a les 7. Per tant, sí que queden uns espais encara buits. Per tant, entrant a entrades.vinzeum.cat i podreu buscar el vostre lloc.
I el missatge és torneu, no? A partir d'aquest cap de setmana.
Cap de setmana de celebració, de reconèixer els espais, de gaudir-ho amb els amics, de fer un bon brindis també pel museu i pel futur, no? I ja està. I prendre nota que a l'agenda hi haurà un dia que dirà visita el museu amb tranquil·litat.
Felicitats per molts anys i a gaudir d'aquest nou Vinzeum, que és de tots.
Moltes gràcies.